Migdia Cope Comarques Gironines. Actualitat, esdeveniments, cultura, oci, protagonistes. Totes les comarques de Girona són protagonistes els dimecres a 2:15 del migdia a Migdia Cope Comarques Gironines, amb Paco Basso.
Molt bon dia, família, què tal? Un dimecres més aquí reunint-nos al voltant de Cope, al voltant de la ràdio. El programa, ja ho sabeu, des de l'estudi de Cope Catalunya, el Giro Walking, al carrer Manel Bonmatí Romaguera, sobretot si algú ens volgués venir a veure, en el número 2 de Girona. Ja ho sabeu, ens trobareu aquí gravant. Família, avui irem de cultura, però abans de la cultura hem d'anar a la gastronomia. Per això tenim Girona Excel·lent.
Excel·lent.
Anxoves,
arròs,
ratafia,
iogurt,
recuit,
olis,
conserves,
vins,
melmelades o foie gras.
Els millors cuiners, enòlegs i crítics gastronòmics han posat el segell de qualitat Girona Excel·lent a 38 productes elaborats íntegrament a les comarques gironines dels més de 150 que han competit per aquesta distinció. Trobaràs més informació a gironaexcel·lent.cat.
Girona Excel·lent, segell de qualitat agroalimentària de la Diputació de Girona i la Cambra de Comerç de Girona.
Com allò que us ho dèiem, Girona Excel·lent, sempre els millors productes. Molt aviat tindrem una nova cunya que ens parlarà dels nous productes d'aquest any 2023, perquè ja s'està coguent per saber quins són els productes de Girona Excel·lent amb la Diputació de Girona. Us dèiem que avui parlàvem de cultura. Qui millor un home de cultura gironí, neix a Salt, és llibreter, activista cultural, creu de Sant Jordi, que és aviat dit, presentador de televisió i un home que no es jubilarà mai. Ja us ho prometo jo i us ho dic jo. Guillem Terribas i Roca, bon dia.
Molt bon dia.
Guillem, és veritat, no et jubilaràs mai, no, tu?
Bé, de fet, a veure, oficialment sóc jubilat.
Bueno, ja, igual que molts.
Ja, i per sortir de la cosa, sóc llibreter emèrit, per dir-ho d'una manera.
Vale.
Però el fet de que estigui jubilat em permet fer moltes coses. Per tant, la gent diu, ara estàs a per tot, fas moltes coses. Sí, és clar, quan estava davant de la llibreria, estava a la llibreria pràcticament tot el dia i llavors, quan podia, doncs anava a teatre, cinema i feia altres coses. Ara tinc tot el dia per fer les altres coses.
Clar. Vas obrir la llibreria 22 l'any 78?
El 20 d'octubre del 1978.
Tu també tenies una llibreria a Salt.
No. No. A Salt hi havia hagut, quan anys després d'haver obert la 22, a Salt, en Josep Paulí, gran personatge, malaguanyat personatge.
Sí, molt saltenc.
Sí, va obrir una llibreria que es deia El Set de Cel.
I és sí, la recordem tots.
I tenia molta relació, jo hi tenia, bueno, la 22, i jo personalment amb en Paulí, havíem fet coses en allà. I en Paulí, al cap d'uns 15 anys, doncs, bé, la va tancar perquè ell combinava els matins, treballava a l'empresa, a l'assessoria Paulí de Girona, sí. I les tardes feia de llibreter. Però va haver-hi un moment que s'ho va deixar córrer i llavors varen pactar i la 22 es va quedar a la llibreria Setecel. I durant 2 anys es deia llibreria 22 Setecel, però no va acabar de funcionar, aguantar tot el dia personal i tot això, i per tant doncs la vàrem haver de tancar. D'aquella època queda una cosa molt maca, que hi he participat des dels seus inicis, i més a més soc una mica l'ideòleg del Premi Setè Cel de novel·la publicada, que es dona a Salt amb el suport de l'Ajuntament de Salt. Per tant, la paraula Setè Cel amb en Paulí com a personatge emblemàtic, intel·ligent, culte, savi de tot, doncs encara continua amb el nom del premi de novel·la curta. No, de novel·la publicada. Novel·la publicada.
Ara actualment llibreria 22, hi ha la llibreria 22.
Sí, de sempre. Sí,
sí, i el carrer Miligrit.
Hi ha el carrer Miligrit des de fa també uns 35 anys.
Sí, fa molts anys.
La llibreria Quios 22, que és un espai molt petit, veig petit, té 100 metres quadrats, però que funciona més com a quios, però en canvi com a llibreria està molt bé perquè ja té l'assortiment de l'actual, de lo millor, perquè tot el material ve de la 22, per tant, el fons de la llibreria Quios 22 de Mili Graït és reduït, però en canvi té al rei de tot el fons de la llibreria 22. El que sí que s'ha fet ara, des de fa un any, és la llibreria Geli del carrer, la llibreria més emblemàtica,
sí,
que feia 140 i pico d'anys que existia, va tancar per qüestions logístiques, li van comprar el local, per dir-ho d'una manera clara,
sí.
I llavors, doncs, d'una manera o altra, s'ha fusionat una mica l'esperit de la llibreria Geli, ha entrat a la llibreria 22 i gent que treballava a la Geli ara està a la 22, i el propietari o l'encarregat, el gerent, el que vulguis dir, que és Pere Rodeja, també està a la 22.
Clar.
Per tant, hem fet una fusió forta.
Suposo que és molt difícil tota la gran informàtica. Quants llibres deveu tenir a la 22?
A la 22, títols. Títols,
títols, sí.
Hi ha 28.700 i pico, ara, en aquests moments.
Sí, sí. Només títols, que vol dir que sí. D'un títol n'hi poden haver...
5 o 6 o el que sigui, sí. 28.000 registres.
Ostres!
Sí, a mi em fa molta gràcia perquè recordo quan va entrar al món de la informàtica, es deia, és que, és clar, les ferreteries que tenen tants, és clar, tenen tot tipus de cargols i molt, entrar això a l'ordinador i pel registrar-ho i controlar-ho, i jo preguntava, bueno, quants registres té una ferreteria? Diu 8.000.
Doncs, és molt, però...
És clar, i sí, registrar-ho, posar-ho tot informàticament va ser costós, va estar bé.
A la llibreria 22 tens un banc,
sí,
tots els que venen,
sí,
s'hi assenten, sí, els, sí, grans escriptors.
Clar, sí, no, escriptors i gent del carrer.
No és,
no,
només escriptors.
No,
val,
no hi ha, no té, és un banc popular de classes. Això és
una bona idea.
És
però...
una broma que resulta que un fotògraf que conec, és de Sabadell, fa calendaris utilitzant pel·lícules, fragments de pel·lícules, però posant al darrere espais, va fer de Barcelona i de Sabadell, i em va dir, home, i si féssim de Girona, què te'n sembla? I em varen fer, jo l'acompanyava a diversos llocs de Girona, i va fer un calendari, la que, per exemple, sortia que encara era alcalde en aquella època, quan es feia això, en Puigdemont, i al darrere hi havia, doncs, un fragment d'una pel·lícula o el que sigui. I bé, això va funcionar i tant que es va fer un segon calendari. I llavors ell va fer una foto, que me la va donar, que no va sortir en el calendari, que era Tom Hanks de la pel·lícula... aquella que és el que corre.
Forrest Gump.
Forrest Gump, ara a vegades hi ha. Doncs Forrest Gump, ja, si recordeu, ell està assegut en un banc esperant,
sí,
que passi
tant,
l'autobús.
Sí.
Doncs bé, el que va fer va ser agafar aquell banc de la 22, que darrere hi ha l'aparador, i va posar-hi amb Tom Hanks. Per tant, el primer personatge que es va seure en aquell banc de la 22 és Tom Hanks. A mi em va fer molta gràcia i aquella foto la vaig utilitzar per posar sobre portades i penjar-ho al Facebook i al Twitter, i tenia gràcia. Llavors un dia va venir en Sergi López i ens varen fer una foto en Sergi López i jo en el banc de la 22, que en diem, i també la vaig penjar i va quedar així. I un bon dia en Sam Abrams, que deus conèixer bé, gran home de gastronomia, es va seure en el banc de la 22, li van tirar una foto i la va penjar en el Facebook i va dir, jo també em sec en el banc de la 22. I vaig dir, carai, a veure, això no està controlat, és espontani. Per tant, a partir d'aquell dia vaig dir, molt bé, doncs ara hi posarem gent que s'asseu al banc de la 22. I allà va començar la història, cada dia. Ja portem 500 persones assegudes al banc de la 22.
Carai, Déu-n'hi-do.
Llavors, en aquestes persones hi ha escriptors, sí, perquè he de dir que molts escriptors, al cap de mig any d'haver penjat fotos, ja venien a la 22 i el primer que jo em vull seure al banc de la 22. I per tant, ja molts d'ells els demanen a seure's en el banc de la 22, i hi ha gent que s'asseu i m'envia la foto. i a vegades envia la foto que no és ben bé com perquè es fan una selfie, no, s'ha de veure ben bé que estan asseguts. Per cert, tu no hi estàs assegut encara.
No,
no. Vull dir que, i sí, i per tant tinc tot un arxiu de fotos d'asseguts al banc de la 22, de, ja dic, 500 persones.
Que, Guillem, hi ha un personatge viu, i després et diré un que ja no existeix, sí. Que t'hi falta en aquesta foto del banc?
Bueno, sí,
un de viu primer, quin t'agradaria tenir? En Bruce?
Home, el Bruce,
jo estic,
per descomptat.
Bueno, jo parlo d'un de viu que tu te faria molta il·lusió tenir, o un escriptor, potser que tu...
Sí, home, Bruce estaria molt bé.
El Bruce estaria home, bé,
Seria molt bé, no sé. Que, per exemple, en David Trueba, que és un personatge que jo sí? m'aprecio molt, això que ja, a vegades no hi cabo, no hi penso ben bé, però tinc una foto d'en David Trueba llegint un llibre gros d'aquests de publicitat, un cartró, davant de la 22, però no ho sé, ara allò un personatge...
N'hi ha molts, no?
Però ja que has dit el bo seria molt benvingut.
I si fos gironí...
Per descomptat m'hi seuria jo al costat.
Ah, clar, i si fos gironí qui posaries? Que encara no s'hi hagi assegut, eh?
En Paco no s'hi ha assegut, no. Posaríem en Paco, ja està, no està bé. Jo he de dir que moltes vegades també, però a poc que sigui, no tinc una fixació de buscar gent.
Ja.
A veure, et diré,
quan bé,
sí,
bé.
Sí que hi va haver-hi un moment, fins a 300 personatges, sí que cada dia buscar tenia. Va haver-hi un moment que vaig dir, bueno, ara sortiran d'en tant en tant, no cal que sigui cada dia. I ara, doncs, d'en tant en tant els penjo i també ara combino el Twitter, l'Instagram i el Facebook, o sigui, van donant voltes. Un mateix personatge surt en el Facebook i pot ser el cap d'un mes a l'Instagram i tot això. Però ja no m'he posat l'obligació de que cada dia hagi de sortir.
Clar, o cada vegada que presenteu un llibre, o cada vegada que ve alguna...
Sí, el problema de presentar els llibres ara no, perquè però l'hivern és fosc i alguns quedaven foscos. Però si ara, per exemple, abans de Sant Jordi, que varen venir molts escriptors a signar el dissabte abans, tots es varen voler fer la foto del bany, i després hi ha una foto de tot el grup d'escriptors, que deuen ser 10 o 12, que estan asseguts al banc de la 22. En aquest cas n'hi ha 4 asseguts, 7 o 8 de drets i 2 o 3 de junellats.
Clar, perquè dic jo, ara no sé si serà una bajanada, venen a fer el petonet al cul de la llona.
Com que els hi han tret el cul de la llona...
Ara vindran a sentar-se al banc de la 22.
Al banc de la 22, sí, és una manera... Però ja dic, hi ha gent que ve, Hi va haver-hi una gent de Xile... que em van, el que passa, ho vaig veure tard, me van enviar a través de missatges de Facebook dient tal dia serem a Girona, en castellà, serem a Girona amb la família i ens agradaria fer-nos la foto al bany. I vaig veure allò i li vaig dir, escolti, quan vulgui me diguin. Diu, no, ja hem vingut, ja hem vingut a Girona, quan tornem a Girona, és gent de Xile.
Ostres, doncs està molt bé. Tu, a més, ets el president del col·lectiu de crítics de cinema...
De Girona,
de Girona. Que a més gestioneu el Truffaut.
Sí.
Explica'ns una miqueta de què va això. Per al que ens escolta...
Potser necessitaríem 3 o 4 hores, però intentaré resumir molt ràpidament. L'any 1992, el senyor Agustí dels Cinemes, el Cine, que és l'empresa més important de cinemes de tot l'estat espanyol i fins i tot a França, li van donar un premi i ell ens coneixia i em va dir, escolta, com que m'han donat un premi de la crítica a Barcelona, uns premis que donaven, com a agraïment us deixo del Catalunya 3, que ja no existeix, perquè els crítics de Girona programeu vosaltres. I varen fer la primera setmana de la crítica i va funcionar molt bé. Varen fer la segona setmana de la crítica al cap d'un any, va funcionar molt bé. Llavors li van dir, escolta, i per què no fem que el Catalunya 3 sigui una sala de versió original? I fem pel·lícules d'aquelles que són difícils de trobar. Podrien dir d'art i assaig, que ell havia tingut el Cinema Orient, que era d'art i assaig. Va dir que no podia perquè necessitava la sala i tot això. En aquestes llavors hi havia l'altra empresa, que era Gratacós Regàs, que tenien el Modern i els Albenis, i llavors tenien la sala B del Modern, que havia estat sala B, com una mena de, també d'art i assaig, i llavors va ser sala X, que la vaig, sí, la vaig inaugurar jo fent...
Que hi havia unes cues que Déu-n'hi-do, eh?
Al principi, però després no. Es va inaugurar amb la Garganta Profunda, sí, eh? I hi havia gent que deia, però va anar baixant a mesura que, a mesura que ja sortia per internet i tot això... O sigui, va acabar sent una sala pràcticament abandonada, que ja no feien ni sala X. Ens varen deixar aquesta sala, varen arribar a un acord i varen muntar l'estudi Taifó. I el que fèiem era l'empresa privada, que era Gratacòs Gubau, nosaltres li deien, volem aquestes pel·lis, aquestes, ells posaven les pel·lis, nosaltres fèiem els fulls d'informatius, presentàvem les pel·lis, venien els directors, feien tot el que sigui, i tota la recaptació i tot el que sigui anava per l'empresa. O sigui, nosaltres el que fèiem era, no, sense afany de lucre, sempre clar, amb ganes de fer-ho. Quan varen tancar el cine, al cap de 10 anys que ja funcionava i que el Trifó havia agafat una volada bona, doncs es tanca i vàrem estar uns dies en els plaça fent alguna cosa. Llavors també vàrem fer el Trifó d'estiu i vàrem anar fent cosa. Vàrem comprar el Trifó, ai, el Modern, i van arreglar el Trifó i llavors va ser de l'Ajuntament. El col·lectiu de crítics de cinema, que fins a aquella època es deia així, però no estàvem legalitzats, per dir-ho d'una manera, si es demanaven ajuda sempre anaven en nom meu, ens van fer una associació sense afany de lucre i vàrem entrar en un concurs que va fer l'Ajuntament, van guanyar el concurs i des d'aquella època gestionem a la sala del cinema Modern, el col·lectiu de crítics. Aquí jo voldria dir una cosa, ho he explicat molt ràpid, sí, sí. Una cosa que a vegades... O sigui, en aquest cas no és el col·lectiu de crítics que va a l'Ajuntament a dir-los, a fer-los una proposta i l'Ajuntament els dona els diners o les facilitats per aquesta proposta, sinó que nosaltres vàrem estar treballant gratuïtament, i no ho dic com, 10 anys amb l'empresa privada. I amb l'empresa privada vàrem demostrar que allò podia funcionar. Per tant, a partir d'aquí d'haver fet un nom i una, podríem dir, una necessitat per un públic gironí que volia, i a fora, és quan l'Ajuntament fa el projecte. No sé si m'explico. No sí, és ja. la bogeria d'uns nois sí. que van allà a demanar i els hi donen. No, nosaltres portàvem 10 anys d'experiència.
I
aquesta experiència va donar uns fruits i unes necessitats que l'Ajuntament va entendre molt bé, sobretot tenint una idea de que Girona volia ser també una ciutat de cinema, tinguin el millor museu de cinema d'Europa actualment, eh? Vull dir que no, poca broma.
No és qualsevol cosa. Sí.
Per tant, quedava molt lligat en tenir una sala on es feien pel·lícules de versió original, pel·lícules diferents, que nosaltres no competim amb els altres cinemes, sinó que som un complement. La prova és que el dia de la inauguració, ja siguent de l'Ajuntament, i ho vaig aconseguir-ho, varen venir tots els empresaris de cinema a la inauguració. Va venir en Regàs, va venir en Gratacòs, va venir en Gubau i va venir en el senyor Agustí. Tots eren allà i que la gent veiés que els empresaris no estaven en contra.
Que no era una competència,
no
de cap manera.
No ho ha estat. Sempre hem col·laborat amb ells i hem fet coses amb ells.
Perquè tu, a part de llibreter... Sí. A part d'activista cultural, també ets escriptor. Quants llibres has fet?
4.
Bueno, Déu-n'hi-do, no?
Ara en sortirà un altre, 5.
Fins i tot una a la teva neta.
Sí, n'hi ha, aquest és el que, que sortirà. N'hi ha un que es diu l'avi de la Martina, llavors ja la Martina va al cau i ara en sortirà un altre de la Martina. I llavors n'hi ha un que és una mica l'experiència de muntar la llibreria 22, que es diu Demà serà un altre dia. I després també hi ha una altra, que és la Memorieria Cinèfila. I aquests dos són encàrrecs, tots dos. El Demà serà un altre dia és un editor que em diu, escolta, en l'Ernest Fol, tu tens una experiència en el món del llibre, explica-la. I llavors l'altra, la Glòria Gas, de l'editorial Columna, em diu, tu, que t'agrada tant... perquè jo miro des que ella tenia 4 anys cinema amb la meva neta i veiem pel·lícules normals i corrents. Llavors diu, per què no m'ho expliques això en un llibre? I explico les pel·lícules que hem vist amb la Martina, que són 22 fitxes, més la història del per què a mi m'agrada el cinema.
I si haguessis d'escollir un... difícil, eh? Una pel·lícula de tot...
difícil, molt difícil.
Que sí?
Sí, perquè això...
Però n'hi ha alguna que sí. T'hagi marcat, sí. Que no sigui la que més t'hagi agradat, però t'ha marcat.
Hi ha dues coses, per exemple. Hi ha una pel·lícula que a mi em va marcar molt, per mi no és la millor pel·lícula que he vist, però que és la que més vegades he vist.
Uh-huh.
Perquè em va marcar molt. Jo tenia 17 anys i vaig veure la versió cinematogràfica de Zaffirelli de Romeo i Julieta. Jo tenia la història de Romeo i Julieta, és aquella tonteria d'aquells dos que s'enamoren i es maten.
Sí.
Vull dir, allò que vaig veure la pel·lícula, vaig quedar enlluernat del text, de la història de Shakespeare, de lo bé que explicava aquella, l'autèntica història aquella d'amor de Romeo i Julieta. I va ser una cosa que no, ara que no es podia fer, o sigui, durant una època em vaig dedicar a seguir tots els cinemes de la província allà on te la feien, a Olot, a Mert, a Bescanó, a Girona... I
jo l'havia vist a Tarrulla de Montgrí.
Doncs això. Jo anava seguint diversos llocs i era una manera d'anar-la veient. I és una pel·li que a mi em va marcar molt perquè a partir d'aquell moment vaig llegir Shakespeare, a partir d'aquell moment vaig descobrir Nino Rota, que és un dels millors compositors de música, entre altres coses és el del Padrino, per dir-ho d'una manera, o de les pel·lícules de Fellini. Per tant, gràcies a Romeo i Julieta he llegit pràcticament tot el Shakespeare i he escoltat les millors meravelles, he conegut a Nino Rota i altres coses. Vull dir, m'ha sigut una escola molt bona. Aquesta, per tant, és una pel·lícula que m'ha marcat, però no és la millor pel·lícula que he vist.
Clar, ja t'entenc.
I llavors sí. Hi ha pel·lícules que tornen, que aquestes possiblement sí que són pel·lícules que van tornant a la teva vida, i una d'elles és L'ombre tranquil·lo de John Ford. És una pel·li que me torna contínuament. Això una vegada li van demanar a la Maruja Torres, que durant una època invitàvem a un personatge que vingués al Trifó a presentar la pel·lícula de la seva vida. I a la Maruja Torres li van demanar quina era la pel·lícula de la seva vida. I ella diu, n'hi ha moltes, però una de les pel·lis que sempre torna a la meva vida és El tercer hombre.
Molt bona, també.
Que, sí, per sí. Això.
El teu programa de televisió, sí. Edició limitada,
sí.
Què et ve fer televisió? Perquè tu potser ets més de cinema,
sí.
Però què tenies, el gossanillo aquest?
No, jo a televisió només havia fet col·laboracions des dels inicis de Televisió de Girona, col·laboracions parlant de llibres o parlant de cinema, però col·laboració amb altres programes.
Sí.
Quan em vaig jubilar, en Joan Roure em va dir, m'agradaria que féssim un programa, jo seré el realitzador i tot això, però un programa de tertúlia que no fos una entrevista, sinó que fos parlar amb una persona i treure-li allò que possiblement mai explicaria en una entrevista. I vaig dir, vale, i aquesta és la història d'Edició Limitada, que ja en portem 100 personatges tertuliats parlant, perquè sí. Vaig sense paper, vull dir, anem d'allò, entre ells i ets tu.
Sí, he tingut l'honor, sí.
Que també hi has passat, sí.
Guillem Terribas, Creu de Sant Jordi, molt petit perquè ens queda molt poquet. Sí. Sant Jordi s'ha de fer la Copa o la Rambla?
La Rambla, sempre. S'ha d'ocupar el carrer. La Rambla i llargar-ho tot el que sigui, però s'ha d'ocupar la ciutat.
Doncs, Guillem Terribas, ha sigut un plaer tenir-te avui aquí. Si el programa durés mitja hora més, tenim preguntes per mitja hora més.
Tu t'enrotlles molt bé i jo també.
Doncs moltes gràcies. Ja ho sabeu, des de l'estudi de COPE Catalunya a Giro Walking, al carrer Manel Bonmatí Romaguera, número 2 de Girona. Direu, com és que ho dius tal? No, home, perquè hem canviat d'estudis, eh? Per això recomanem, diguem tant, on ens podeu trobar. Família, qui us ha acompanyat? El vostre amic Paco. Fins a dimecres que ve, al punt de les 2 de la tarda. Gràcies.